Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El president de la COP28, el sultà Al-Jaber, assegura que no és negacionista del canvi climàtic i es compromet a reduir la crema de combustibles fòssils en les quantitats i el temps que fixin els experts científics. Al-Jaber rectifica així les seves afirmacions d'ahir quan va qüestionar que l'eliminació d'aquests combustibles ajudaria a frenar l'escalfament del planeta. El conseller d'Acció Climàtica critica la instal·lació de pistes de gel per Nadal dins el context de sequera que viu el país. David Mascort considera que complica la pedagogia que han de fer les institucions per la falta d'aigua. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el conseller admet que molts municipis no han fet prou per millorar l'estat de les xarxes de subministrament. Israel estén l'ofensiva terrestre al sud de Gaza i torna a difondre mapes per instar la població a concentrar-se en tres punts del sud. Els bombardejos han deixat més de 700 morts en les últimes 24 hores i el govern israelià en culpa Hamas. Pedro Sánchez confirma que, tal com avançàvem aquest cap de setmana, les negociacions amb Esquerra Republicana tindran un altre verificador. El president del govern espanyol espera, però, que totes aquestes taules acabin en una de sola. La Generalitat proposa una rebaixa del tram autonòmic de l'IRPF per als contribuents amb una renda de fins a 33.000 euros bruts anuals. La rebaixa serà d'un punt, del 10,5% actual al 9,5. Aquesta modificació s'inclou a la llei d'acompanyament dels pressupostos, que de moment no té el suport garantit per aprovar-la. L'atur s'ha mantingut estable al novembre a Catalunya amb 340.000 desocupats inscrits a les oficines, segons dades del Ministeri de Treball. El govern cedirà parcel·les de sòl públic per construir un miler de pisos de lloguer social a 4 municipis catalans. L'acord amb els promotors permetrà que disposin de sòl durant 75 anys per gestionar l'habitatge públic. Els pisos s'han de construir abans de l'any 2026. El llibre en català ha tingut un fort creixement aquest 2023 i l'any acabarà amb un increment de vendes del 12%. L'augment es deu en bona part a les vendes de llibres infantil i juvenil i també als llibres de còmic. Els esports.
El porter titular del Barça, Marc-André Ter Stegen, es podria haver d'operar de la lumbàlgia, ja que no millora amb el tractament conservador. De la seva banda, Deco ha confirmat que Vitor Roque arribarà al gener. El Barça manté el ritme del Madrid i el Girona i es col·loca tercer a 4 punts de tots dos després de guanyar l'Atlètic de Madrid 1-0, que queda quart, 3 punts per sota. Avui es tancarà la 15a jornada primera amb un Celta Cádiz a les 9. I avui comença l'Europeu femení d'hoquei patins a Olot amb un Espanya-Portugal a 9:15.
I el temps, més sol a tot el país, amb l'arribada d'alguns núvols avançats a la tarda. Al vespre es taparà el Pirineu Occidental. Les temperatures màximes són una mica més altes que no pas ahir. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Avui que Catalunya Ràdio dedica una gran part de la programació a la sequera, al Catalunya al dia parlarem d'estalvi d'aigua. I ho farem des de diversos punts de vista. D'entrada, hem visitat dues empreses per saber quines mesures han pres arran d'aquesta situació. Són la paperera Alier, de Rosselló, el Segrià, i Aitasa, de Tarragona, que reutilitza l'aigua de depuradores per reciclar-la i enviar-la a les indústries químiques. Ens hem preguntat si els gimnasos de l'àrea de Barcelona, els gimnasos en general, un lloc on es gasta molta aigua, perquè, evidentment, els usuaris s'hi dutxen després de fer exercici, doncs si aquests gimnasos han rebut alguna directriu des de l'administració per poder minimitzar i fer un estalvi d'aigua. I hem entrat també en una casa particular de Girona per veure què podem fer a nivell particular, cadascú de nosaltres, perquè la situació de greu sequera que estem vivint doncs no sigui encara més compromesa i arribi, que algun dia potser passarà, a les restriccions severes. Tot plegat ho analitzarem també amb Joan Muñoz, que és investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB. I tot això en aquest dilluns, que molts aprofiten per fer maletes. Parlarem de les previsions d'ocupació de cara a aquest pont de la Puríssima. La majoria de pistes, tot i que no senceres, obren demà els dominis per esquiar a l'Alt Pirineu i Aran. Es pot fregar el 100% de l'ocupació. Al Pirineu de Girona, les cases rurals estan plenes a vessar i els hotels de la Cerdanya i el Ripollès superen el 85%. També hi ha ocupacions superiors. Hi ha molt bones perspectives als hotels de Vic i d'Espinelves i a les cases rurals del Berguedà. I al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre també preveuen arribar a una ocupació del 80% amb un motor doncs, força important a la zona que és Port Aventura. Per cert, que si heu de venir a Barcelona abans de Nadal, heu de saber que en cas de col·lapse de trànsit, la Guàrdia Urbana té llum verda per poder restringir l'accés al centre. El dispositiu es reforça amb un 16% més d'agents. Vaja, que us sortirà més a compte deixar el cotxe als accessos a la ciutat i arribar al lloc que us calgui en transport públic. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, s'ha mostrat crític avui amb alguns municipis per la gestió que estan fent de l'aigua o per la imatge que es dona als ciutadans sobre aquest recurs. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Mascort ha criticat que en la situació d'excepcionalitat per sequera hi hagi ajuntaments que mantenen la instal·lació de pistes de gel de cara a aquestes festes de Nadal, Purificació Barcelona.
Sí, sense parlar de cap ajuntament en concret, el conseller ha dit que cal que es faci pedagogia sobre l'ús responsable de l'aigua a tots nivells.
Jo ho sento, però amb la situació que estem en algunes zones del nostre país, ni que sigui per una qüestió d'imatge, no hauríem de fer pistes de gel, encara que consumeixin poca aigua. És una qüestió de responsabilitat i també de pedagogia.
El conseller també ha reconegut que com a país encara tenim l'assignatura pendent de renovar les xarxes d'aigua municipal i ha dit que avui encara en alguns municipis la xarxa d'aigua només té una eficiència del 40%.
Hi ha molts municipis que aquesta feina no l'han fet. No passa res. Fem-la. Fem-la ara, posem-nos-hi ara. Però és veritat que com a país és una assignatura pendent. És a dir, no pot ser que tinguem xarxes municipals amb una eficiència del 40%.
Mascort ha reiterat que si la situació dels embassaments continués baixant, caldria rebaixar encara més la quantitat de litres d'aigua per ciutadà i dia, però ha confiat que amb les mesures que s'estan prenent ara s'evitarà entrar en una situació d'emergència.
Doncs a la indústria se li ha demanat que, en aquesta fase de preemergència d'ara mateix, redueixi el consum d'aigua en un 15%. I segons el conseller Mascort, tot i que en un principi hi havia empreses que no ho veien clar, ara n'hi ha que han acabat fent inversions i plans d'estalvi i que sí que han permès rebaixes més importants. En molts casos, aquesta reducció passa per regenerar l'aigua i utilitzar-la més d'una vegada o aprofitar-la en diferents usos. I avui n'hem buscat alguns exemples. Per exemple, la paperera Alier de Rosselló, el Segrià, ha estalviat un 40% en el consum d'aigua en el procés de producció, una reducció que ha comportat una inversió de 8 milions d'euros. L'empresa afirma que més del 90% de l'aigua que utilitza la reverteix després per a regadius. Anem cap a Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I com han aconseguit reduir el consum d'aigua?
Doncs a través d'una maquinària que permet mantenir la qualitat del producte reduint-ne el consum. L'objectiu de l'empresa és seguir avançant en aquest sentit. Ho explica Valentín Rossi, director general d'Alier.
Nuestro objetivo, el objetivo de la empresa Alier, es poder sacarle el máximo rendimiento a los recursos naturales como es el agua, es decir, poder producir más a partir de menos agua. Estamos trabajando en ello, tenemos todo un equipo de proyectos que va siguiendo esto y la tecnología ha ido evolucionando para eso.
Rossi afegeix que, tot i que l'ús de l'aigua en el procés de fabricació continua sent important, cal tenir en compte que un cop utilitzada, pràcticament la totalitat es retorna al camp per al regadiu.
Utilizamos agua en gran cantidad, pero el consumo de la papelera como tal es muy reducido. Nosotros consumimos menos del 10% de todo el agua que utilizamos y esa agua después tiene un proceso de reciclado donde tiene una depuración, tiene una serie de etapas biológicas y fisicoquímicas que promueven que esa agua es totalmente utilizable para regadío.
Però, Joan, el director general de l'IE també vol llançar, aprofitat aquesta entrevista que l'has anat a fer, un missatge, em deies, a la societat en general.
Sí, en Rossi ha aprofitat l'entrevista que hem mantingut amb ell per demanar, amb motiu de la sequera, que no es demonitzi el sector industrial, que és tan important, diu, per al sosteniment de la societat.
La societat és un poco dura con la parte industrial siempre y se la demoniza un poco en la utilización de los recursos dependiendo de qué tipo de industria.
Dels 8 milions d'euros invertits en la reducció del consum d'aigua, 2 milions i mig han estat aportats pels fons europeus Next Generation. Alier, perdó, produeix paper reciclat que consumeix un 20% menys d'aigua que el paper no reciclat estàndard. L'empresa, que té 250 treballadors, produeix 180.000 tones de paper a l'any, el 80% de les quals s'exporten a la resta del món. Alier es va fundar el 1891 i la planta de Rosselló va entrar en servei a la dècada dels 40 del segle.
Gràcies, Pere Jan. Fins ara.
Bon dia.
Doncs a Tarragona ja fa 12 anys que una altra empresa, que és Aitasa, treballa per reutilitzar aigua de depuradores que abans es llançava al mar per reciclar-la i enviar-la a les indústries químiques de la zona. És un altre exemple d'èxit en la gestió de l'aigua que, a més, vol ampliar la quantitat que reaprofita per minimitzar l'ús industrial d'aigua de fonts primàries. I Manel Sastre ha estat a la seva planta de tractament.
Tot comença en unes grans basses que reben l'aigua residual de les depuradores de Tarragona i de Vilaseca, just al punt on hem quedat amb Marc Fargas, que és el conseller delegat de l'empresa. Com funciona aquesta planta?
Nosaltres estem agafant, en aquest moment, ja és el que esteu sentint, les aigües de les depuradores de Vilaseca i de Tarragona, que s'abocaven a mar, evidentment amb els seus condicionants, i el que fem, en comptes d'abocar-les al mar, les portem en aquesta planta, i en aquesta planta hi fem diferents tractaments, tractaments fisicoquímics, per a poder depurar aquesta aigua, per acabar-la portant amb un sistema d'osmosis, d'osmosis inversa, en el qual traiem unes qualitats de l'aigua molt bona.
Aquest és un projecte d'economia circular pioner i referent internacional i exemple de col·laboració pública o privada juntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua, que la mateixa indústria química va començar a dissenyar ja als anys 90.
Al voltant dels anys 90, se detecta un increment de la capacitat productiva potencial que hi podia haver a la indústria química, alhora que també teníem un boom immobiliari, un boom de construcció, que això es feia preveure que la necessitat que teníem d'aigua en aquell moment pues no seria suficient. Era evident que teníem que buscar algun recurs determinat perquè poder abastir les empreses químiques de l'aigua que era tan preuada.
I ara produeix el 17% de l'aigua que consumeix la química de Tarragona, però la xifra creixerà aviat.
Aquí es va començar amb aquesta planta dissenyada per a una producció de 6 hectòmetres cúbics. Perquè tinguem una idea, 6 hectòmetres cúbics és el que ve a consumir més o menys la ciutat de Tarragona en un any. Això ve a representar al voltant del 17% de l'aigua que està consumint la indústria química de Tarragona tota. El que hem demanat, i ja s'ha aconseguit, i amb el Consell d'Administració de Tassa ja s'ha aprovat, de poder ampliar aquesta producció fins a arribar a 9 hectòmetres cúbics, que això vindria a suposar un 25% de l'aigua que està consumint la indústria química de Tarragona, que seria d'origen reciclat.
Però ara Aitasa vol anar més enllà i tractar també l'aigua residual de les mateixes empreses construint una nova planta de tractament. S'ampliaria molt d'aquí a pocs anys, doncs, la quantitat d'aigua regenerada per a usos industrials. Això, evidentment, suposarà minimitzar encara més l'ús d'aigua potable de l'Ebre o d'altres fonts primàries i reduirà les aigües que s'aboquen al mar a través de l'emissari submarí. Explica'ns, Marc, com serà aquest projecte.
El projecte que hi ha damunt de la taula, ja aprovat al Consell d'Administració d'Aitasa, és que aquesta quantitat d'aigua que estem abocant, fer-li un tractament molt similar a la planta que estem ara per poder reportar també una altra vegada dins a la indústria química, ser utilitzada a la indústria química. L'objectiu és arribar que el 40% de l'aigua consumida a la indústria química de Tarragona sigui d'origen regenerat.
Doncs ja hem vist dos exemples de dues empreses. També volem saber que l'àrea metropolitana de Barcelona, els centres esportius han pres consciència de la situació extrema de sequera i des de la DECAF, que és l'Associació Catalana de Clubs de Fitness, que gestionen uns 200 gimnasos a Barcelona, ja fa temps que posen límits al consum d'aigua. Arnau Baquer, bon dia.
Hola, bon dia.
Quines són aquestes mesures?
Doncs són moltes i diverses i les han hagut de prendre de manera autònoma per iniciativa pròpia, ja que alerten que no han rebut cap consigna per part de les administracions. Així ho explicava en declaracions a Catalunya Informació el president de la DECAF, August Tarragó.
Jo, a dia d'avui, no tinc cap notificació, ni cap, no he tingut cap conversa formal amb ningú de l'ACA. Ara mateix encara estem esperant, i això justament els hi vam reclamar. Hòstia, no fotem com durant la pandèmia, asseiem-nos, mirem de consensuar les mesures, que ens puguem preparar, que puguem comunicar bé. Trobem a faltar una manca d'anticipació de la Generalitat respecte al sector. Se'ns ha d'informar i hem de consensuar mesures.
No obstant això, des de la patronal asseguren que són conscients de l'emergència actual que travessem i per fer-hi front ja han pres algunes mesures pràctiques. En el cas de les piscines, sempre s'utilitza aigua regenerada de cicle tancat i pel que fa als camps de gespa, expliquen que ja fa temps que s'han deixat de regar de manera habitual. Als gimnasos, la mesura més comuna i efectiva és la instal·lació de reductors de cabal a les dutxes per tal d'estalviar entre 5 i 10 litres en cada dutxa. I des de la patronal apunten que n'han pres moltes més. Sentim Albert Vinyes, responsable de Medi Ambient de la DECAF.
Les cisternes, el vàter, regular-les perquè cada descàrrega doncs, sigui el mínim possible. Després, doncs, els airejadors a les aixetes. Després també fem doncs, no netejar tots els vestidors ni les platges de les piscines. No les netegem amb mànega, sinó que les netegem amb hidronetejadores, que van a pressió i, per tant, consumeixen molta menys aigua, i també amb màquines fregadores, que ja porten el sistema d'aigua dintre els dipòsits i, per tant, diríem que no es fa servir tanta aigua.
A banda de que totes aquestes mesures, des de la patronal sostenen que també han iniciat un procés de conscienciació mitjançant cartelleria, xarxes socials i mailing per tal d'alertar tant els gestors dels centres com els mateixos usuaris.
Però què podem fer nosaltres, cadascú, a casa seva, de manera individual, per poder estalviar aigua? Segur que hi ha molta gent que ja ho està fent, però hem volgut anar a comprovar, hem anat a casa d'una família, que sí que ens han explicat, vaja, ara ens ho explicaran, que han pres mesures per no gastar tanta aigua com feien abans, i tenim la Laia Claret amb aquesta família. Laia, amb qui estàs i quines mesures han pres?
Hola, Marta. Doncs mira, sóc a Girona, al barri del Palau, a casa d'en Pep Casadevall. Aquí hi viu amb la seva filla i també el seu net. I van començar a prendre mesures per estalviar aigua fa gairebé 2 anys, però les han anat ampliant com a conseqüència de la sequera. Pep, bon dia.
Bon dia, què tal?
Tens mesures a tota la casa. Anem a pams. Comencem pels lavabos. Què hi fas?
Bueno, el lavabo en el dipòsit d'aigua ja vaig posar, els vaig canviar jo, els dosificadors aquests que tenen dues tirades, el curt i el llarg, no? I llavors, quan ens dutxem, com que l'aigua calenta triga a arribar a dalt, doncs omplim galledes, que llavors fem servir per regar les plantes o per les necessitats de lavabo petites.
També diria que has canviat les aixetes de tota la casa?
Totes les aixetes, tinc els economitzadors aquests que hi han, que fan veure que raixen molt però raixen menys, no? Sí.
És una de les altres mesures. I després, quan he entrat al jardí, he vist que hi havia diversos cubells per tot arreu. Aquests per què són? Sí. O com s'utilitzen?
Bueno, com que la part que tinc al graig no hi ha canal, aprofito l'aigua de la pluja per omplir 4 dipòsits que entre tots potser són 200 o 250 litros i llavors, quan no plou, vaig tirant d'aquesta aigua per regar les plantes.
I això ho feu tots, tota la família, la teva filla i el teu net també?
Sí, hi ha 2 vivendes i tots recollim aigua per allà on podem.
Ara bé, em deies que per molt que facis a casa, la cosa potser no és suficient o potser no és prou.
Bueno, perquè com que diuen la informació que tenim és de que els particulars gastem només el 30% de l'aigua que hi ha, a vegades penses, bueno, i aquesta petita cosa que faig jo servirà de res si hi ha gent que tira del tros, saps?
I també potser em deies que faltaria una mica més de conscienciació o d'explicació de com gastar menys a casa?
Sí, pese a que vas acollint coses de per aquí i de per allà un dia esporàdicament, però jo trobo a faltar uns consells bàsics que molta gent, jo crec, que no els saben.
Doncs Pep Casadevall, moltíssimes gràcies i bon dia.
A vosaltres, gràcies a vosaltres.
Gràcies a tots dos. En Joan Muñoz és investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquí saludem ara mateix. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Aquest senyor ens deia ara que no sap si el que fa a casa serveix o no per alguna cosa. Què li contestaria, Joan Muñoz?
Doncs que evidentment que és necessari fer qualsevol cosa a tots els nivells, perquè el que tenim molt clar quan fem recerca en estalvi de qualsevol tipus de consum és que costa molt reduir aquestes eficiències. A vegades ho fem un 10, un 20, un 30. Per tant, el que és important és que ho fem tots i, per tant, a tots nivells, per molt que al final el nostre consum potser no representi una gran part del total, no?
Clar, però sí, un no, però si ho fa cadascú a casa seva, on podem estalviar més perquè és on gastem més aigua? En una casa, parlo ara.
Doncs a veure, sobretot l'aigua justament dels vàters és més o menys un 30% del que gastem a casa i seguidament doncs, l'aigua que fem servir a la dutxa doncs, també és un 20%, per exemple, i la rentadora també normalment acostuma a ser un 20%. Per tant, diguem, normalment el que fem és atacar a les zones on tenim més consum d'aigua. Però, com he dit abans, també, doncs, qualsevol cosa que fem a casa doncs, serà benvinguda, perquè solament doncs, estalviarem una mica en un lloc i després, doncs, entre tot, doncs, potser farem un 10, un 20, un 30% menys d'estalvi, per tant, doncs, serà sempre benvingut.
Abans parlàvem amb empreses que ja han pres alguna decisió per poder estalviar. Dèiem que a la indústria se li ha demanat una reducció d'un 15%. Són indústries que, evidentment, gasten molta aigua, però també hem posat l'exemple dels gimnasos, que una mica han vingut a renyar l'administració perquè diu, home, nosaltres sempre gastem aigua, però ningú ens ha vingut a dir res, ningú ens ha demanat res, ho estem fent per la nostra pròpia iniciativa.
Sí, segurament és un tema cultural, necessitem molta més pedagogia en aquest sentit i a més només ens en recordem quan estem en períodes com ara d'autèntica sequera, no? I en realment, o sigui, en realitat aquests canvis haurien de ser canvis estructurals que es facin d'entrada, no? A Sant Cugat, per exemple, ja fa molts anys que els edificis doncs, reclamen que si tens temps, o si tens diners, disculpeu, per fer un nou edifici, doncs també has de tenir diners per fer-lo més sostenible i posar sistemes de recirculació d'aigua.
Mm-hmm. Perquè això és ara, estem amb una capacitat ara mateix dels pantans, uns nivells d'un 18% de mitjana a les conques internes de Catalunya. No hem superat el que va passar el 2008. És una situació que doncs, encara pot anar pitjor, perquè les previsions són les que són. I ara, moltes vegades, nosaltres estem parlant de la feina que fan les plantes dessalinitzadores. Estan treballant al màxim en aquests moments, i això vol dir que també estan gastant al màxim. I molta aigua de boca que arriba, sobretot a Barcelona i àrea metropolitana, ja arriba d'aquestes dessalinitzadores, en concret la del Prat. És sostenible, parlant de fer pisos sostenibles en aquest cas, és sostenible mantenir aquesta aigua a través de les dessalinitzadores?
Correcte. És un problema que sempre tenim. És a dir, estem resolent un problema que és evidentment bàsic, que tinguem aigua a casa, i això és el carnaval i és molt important, però evidentment no ens hem d'oblidar que n'estem ocasionant una altra, perquè gastar aigua tal com ve ara de les depuradores, de les dessalinitzadores, vull dir, en comptes de les depuradores, estem gastant 18 vegades, estem generant 18 vegades més impacte ambiental que no si fos aigua de boca. Per tant, això no ho pensem quan obrim l'aixeta, i per tant doncs, és molt important que fem aquest esforç justament perquè per tot el que ocasiona el cicle de vida d'aquesta aigua que ens arriba a casa.
Tenint en compte que ja vam passar la sequera del 2008 i que ens estem ara en aquests moments 2023 així, no hem fet prou els deures com havíem de fer tots plegats?
No, segurament no. Precisament pel que he dit abans, perquè necessitem canvis estructurals. Necessitem, per exemple, l'altre dia sortia a Mata de Pera que ara té un problema amb les canonades d'aigua que porten aigua potable a les llars, que els estan perdent molt, no? Evidentment, doncs això necessitem planificar aquestes infraestructures i fer-ho des del principi. Quan aixequem un carrer per posar una fibra òptica, doncs també aprofitem per posar aquella canonada d'aigua potser que s'ha de renovar. I per tant, diguem, aquests canvis estructurals són molt difícils de fer, són molt difícils també de fer a les cases, ara sentíem totes aquestes mesures amb un gibrell, no sé què. Uh-huh. Tot això implica canvis estructurals i si no els tenim d'entrada, evidentment podem fer tot el que podem i està molt bé, però ens costa molt més. I per tant, tot això necessita una planificació i una... pensar-ho des del principi que no fem.
Confiança en les generacions futures, doncs, que potser estan veient la situació i n'aprendran de cara a actuar d'aquesta manera, no?, una mica.
Això esperem, perquè si no...
Anem malament. Sí. Joan Muñoz, investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs ens hem situat a 5 minuts perquè siguin 2:15 del migdia. Continuem el relat de l'actualitat del dia. Avui un exresponsable dels Castellers de Barcelona ha evitat la presó després de reconèixer que va fer tocaments a 9 víctimes, 3 de les quals menors d'edat, entre els anys 2014 i 2017. El fiscal inicialment li demanava 39 anys de presó i ara li ha rebaixat la pena a 10 anys i mig. Anem cap a l'Audiència de Barcelona. Maria Núria Rebelle, com s'explica aquesta rebaixa tan gran d'anys de presó i que, a més, no hi entri al final?
Hola, bon dia. Sí, costa de creure, però això és aritmètica jurídica. Per un cantó, l'acusat ha hagut de reconèixer els fets, és imprescindible, i per l'altre se li ha estimat com una atenuant molt qualificada el fet que ja ha consignat 54.000 euros al jutjat, 6.000 euros d'indemnització per cada víctima. Estava acusat de 10 delictes, però la darrera reforma del Codi Penal permet una suspensió de la pena i, per tant, de l'entrada a la presó si els delictes per separat no sumen 2 anys. Ell, de tota manera, haurà de fer un curs contra agressions sexuals, no es pot acostar a les noies, se li imposen 5 anys de llibertat vigilada i no pot tornar a delinquir entre 3 i 5 anys si no entrarà automàticament a la presó.
Una sentència de conformitat, però que ha obligat les víctimes a entrar a la sala i crec, Maria Núria, que hi ha hagut moments de tensió.
Com que s'enfrontava una pena superior a 6 anys, la llei obliga a fer part del judici. Ell ha reconegut que va fer tocaments a les noies i 3 d'elles, acompanyades d'un treballador social, ho han explicat a la sala. Per evitar el contacte visual amb les víctimes, l'agressor se l'ha col·locat darrere d'una mampara. El problema ha estat a la sortida del judici. El tribunal ha estat poc curós, el treballador social ja havia marxat i han coincidit cara a cara víctimes i agressor a la porta de la sala. Les víctimes l'han increpat i li han retret que no hagués demanat ni perdó.
L'Ajuntament de Girona posa fil a l'agulla per augmentar la compra de terrenys i pisos per destinar-los a lloguer social. S'inclou en el projecte de pressupost per l'any vinent que han presentat avui, que s'aprovarà el dia 18. Fèlix Martín, quants diners es destinaran a aquests projectes?
Hola, bon dia. Doncs hi destinaran una partida de 900.000 euros. És la quantitat més elevada del capítol d'inversions. Si bé han dit aquest matí que no es pot concretar quants pisos es podran comprar i si cal rehabilitar al llarg del 2024. Tot dependrà del preu de compra, segons l'alcalde Lluc Salellas.
Tot el que és adquisició a vegades és per tanteig i retracte, és per uns sistemes que diguéssim, hi vas, no? Quan surt una opció hi vas, però a vegades poden ser 80.000, 120...
Però insisteix que aquesta és una de les prioritats de l'equip de govern.
Tot el que té a veure amb l'accés a l'habitatge, compra de sòl per poder-hi desenvolupar pisos de protecció oficial i pisos de lloguer social, i també un element que ens sembla important, que és el de la rehabilitació.
D'altra banda, també hi haurà diners per començar el projecte de remodelació de la plaça Catalunya i que al final no s'hi pugui accedir en cotxe. O, per exemple, revertir la polèmica reforma que es va fer al carrer de la Creu, a l'Eixample, molt qüestionada pels veïns. Són projectes de futur, segons la regidora d'Hisenda, Sílvia Liu.
Les inversions que volem arribar a fer no són només projectes puntuals, sinó que és una visió estratègica que ens permetrà, doncs, fer un canvi i una transformació de la nostra ciutat com volíem.
El pressupost de l'Ajuntament de Girona per a l'any vinent serà de 148,7 milions d'euros. Són 16 milions més que l'actual i que estava prorrogat des del 2022.
Doncs més sol també per habitatge social, perquè el govern cedirà diverses parcel·les de sòl públic a promotors privats perquè hi construeixin un miler de pisos de lloguer social abans del 2026. Això a quins municipis, Joan Garcia?
Esplugues de Llobregat, al Parc de l'Alba de Cerdanyola del Vallès, a Begues i a la Seu d'Urgell. L'acord público-privat establirà que els promotors disposaran de sòl durant 75 anys. Durant aquest temps hauran de gestionar l'habitatge públic. Després tornaran els terrenys a l'incasòl. La consellera de Territori, Esther Capella, destaca l'ús social que tindran els habitatges.
Les rendes màximes dels habitatges són les que estan establertes per llei a través, doncs, la qualificació d'habitatge de protecció oficial, i es destinaran a les persones inscrites al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial del municipi.
Des de l'Associació de Promotors s'ha demanat més celeritat al govern en la cessió de sòl públic per evitar que els projectes s'eternitzin, com ha passat amb l'àrea residencial estratègica als terrenys de l'antiga fàbrica Montesa a Esplugues. El miler de pisos socials i zones verdes es van començar a projectar el 2009.
I Vidreres ja fa temps que treballa també per fer front a la demanda de pisos socials, i és que tenen problemes per poder donar resposta als més vulnerables. Ara han posat fil a l'agulla i penalitzaran els grans propietaris d'habitatges buits. Clara Jordan, com ho faran? Doncs a les noves ordenances fiscals, Marta, han aprovat que sancionaran els grans tenidors i ho faran en funció dels habitatges buits que tinguin. Hi haurà dos tipus de penalitzacions, com explica Gerard Morgado, regidor d'Hisenda.
Poden derivar dues situacions. Que una persona o entitat tingui un immoble buit al municipi i faci més de 2 anys que estigui buit, a aquesta persona o entitat se li aplicarà un 50% de recàrrec sobre el rebut de l'IBI. I una altra situació és un 100% de recàrrec per a aquella persona o entitat que tingui 4 o més immobles a nivell general, no només a Vidreres, sinó a qualsevol ubicació de l'Estat, però 2 o més estiguin ubicats a Vidreres. Després se li aplicarà una penalització del 100%.
La majoria dels que tenen molts pisos generalment són entitats bancàries, assegura el consistori, i no ofereixen lloguer social. Això fa que l'Ajuntament no els pugui oferir a les famílies més vulnerables.
Gràcies, Clara. Són 2:15.
Catalunya al dia. Amb Marta Romagosa.
460.000 vehicles es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona a partir de demà durant el pont de la Puríssima i la Constitució. Prop de 1.800 agents es desplegaran i faran 1.600 controls. La P7, la 2, la C16, la C17, la C14, la Nacional 145 i la Nacional 260 són les vies que es preveu que registrin més problemes entre les 3 de la tarda de demà i fins a la mitjanit de diumenge que ve. Molts d'aquests vehicles doncs aniran especialment a comarques de muntanya. El sector turístic del Pirineu, Lleidatà i Gironí té molt bones expectatives per aquest pont. A l'Alt Pirineu i l'Aran l'ocupació pot fregar el 100% als hotels a peu de les estacions d'esquí. La majoria preveuen començar ja demà la temporada, aquestes estacions, tot i que algunes ho faran doncs, només a la zona de debutants. És evident, Pere Joan, que l'ocupació al Pirineu va molt lligada a aquestes estacions d'esquí.
Que preveuen obrir de forma generalitzada aquesta setmana. Recordem que Baqueira Beret ja va obrir una mínima a part de les seves instal·lacions a finals de novembre, però la resta no ho ha pogut fer fins ara per falta de neu. Ara, amb les nevades i les baixes temperatures, tot sembla indicar que podran estrenar aquests dies la temporada. El president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, afirma que les reserves situen nivells d'ocupació que oscil·len entre el 60% i la plena ocupació.
Estan entre un 60 i un 70% d'ocupació de moment. Com és a prop de les estacions d'esquí, aquest tant per cent està augmentant fins a un 80-90, per tant, si això es manté, hi haurà llocs que inclús, per lo menos, un parell de dies del pont estaran al 100% d'ocupació. Creiem que totes les pistes d'esquí estaran amb un bon gruix per començar la temporada i esperem que sigui una bona temporada.
I les cases de turisme rural també preveuen bons percentatges d'ocupació.
Que arriben fins al 90%. La presidenta de la federació que les agrupa, Núria Ferrando, es mostra satisfeta.
La màxima ocupació seria de a partir del 6 fins al diumenge, del pont, diguéssim, clàssic, i tenim al voltant d'un 90% d'ocupació. Llavors hi ha algunes cases ocupades alguns dies abans i potser algunes que fan el cap de setmana final, però hi ha una bona ocupació. Sí, sí, estem contents.
A les comarques de Lleida hi ha un centenar de cases de turisme rural, el 70% de les quals són al Pirineu. Un Pirineu que també preveu ocupacions bones per les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis, tenint en compte que s'han avançat molt les reserves dels turistes. Recordem que les 11 estacions d'esquí de Lleida preveuen vendre aquesta temporada 1,5 milió de forfets, cosa que igualaria la xifra rècord de fa 2 anys.
Doncs al Pirineu gironí costarà trobar llocs a les cases rurals si no teniu reserva feta per aquests dies del pont, i els hotels de la Cerdanya i el Ripollès també preveuen ocupacions superiors al 85%. Fèlix, també avancen que serà difícil trobar taula als restaurants.
Sí, perquè de visitants aquests dies a la Garrotxa, al Ripollès o a la Cerdanya n'hi ha molts que aniran a esquiar, però també molts altres que opten per anar-hi només a passar el dia de passeig i gaudir també de la gastronomia. D'aquí que el president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès, Fran Barroso, parli d'establiments plens.
Sí, jo crec que sí. De cara als dies senyalats, des de luego. Els dies vermells, diguéssim, no? Que, perquè ho entengui tothom, jo crec que sí. A nivell de restauració.
Restauradors, sector comercial, també evidentment l'hoteler estan pendents de la neu. Però hi ha alternatives, com recorda la presidenta dels hotelers de la Cerdanya, Núria Vidal.
Ja sabem que a la Puríssima portem un parell d'anys que no sabem segur si podrem anar a esquiar o no, però això no condiciona. La gent puja, té ganes de sortir i puja igual.
Això sí, uns i altres asseguren que avui dilluns i demà són dies de reserves d'última hora.
I els que es freguen les mans, Fèlix, són els propietaris de les cases rurals.
Sí, perquè són dies de turisme familiar, de colles d'amics, i molts opten per llogar una casa sencera. Però això s'ha hagut de fer amb temps. Avui ja és molt difícil de trobar un forat, segons Ramon Coromines, el president de l'Associació de Turisme Rural de Girona.
La gent que vol fer sortides de pont 4 o 5 dies s'han d'espavilar abans. Però tot i això estem parlant de que moltes cases fan aquests 3-4 dies com a molt.
I coincideix Fran Barroso, el president dels hotelers del Ripollès.
Comencem el Nadal i el caler és el que és. Per tant, la gent també, jo suposo que anirà a ajustar-se i, bueno...
Malgrat les bones perspectives per aquests dies de pont, en el que portem d'any s'han fet 1,7 milions de pernoctacions al Pirineu de les comarques de Girona. Són xifres un 10% menors que en el mateix període de l'any passat.
Doncs si posem el focus a les comarques de Barcelona, trobem molt bones perspectives d'ocupació als hotels de Vic i Espinelves i també a les cases rurals del Berguedà, Quim Balaguer.
Sí, perquè el mercat medieval de Vic o la fira de l'Avet d'Espinelves fan que restaurants i allotjaments d'aquestes localitats facin el ple. Toni Dinarès és el gerent de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme d'Osona i el Moianès.
Té una quantitat de gent brutal i, esclar, els hotels de la zona estan tots plens i els restaurants tenen llista d'espera. O sigui, ve tanta gent que si les parades que hi ha no donessin menjar, hi hauria un problema. Està molt, molt ple tot això.
Al Berguedà, les cases rurals tenen un nivell d'ocupació semblant a l'època prepandèmia i ara mateix preveuen un 85% d'ocupació, segons Oriol Baños, president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
En general, les cases, com que són cases completes de 10 o 12 persones, clar, les reserven a molt de temps. Llavors, clar, si 3 mesos vista, normalment poques anul·lacions tenim per mal temps, ben poques. Ha de ser allò que sigui un temporal o molta neu o alguna cosa molt, molt greu.
Pel que fa als hotels de Barcelona, el 85% dels que s'hi allotgen són turistes internacionals que no fan pont i, per tant, aquests dies l'ocupació és baixa. I a la costa del Maresme, la majoria dels hotels estan tancats.
I al Camp de Tarragona i l'Ebre preveuen també arribar a una ocupació del 80%. Port Aventura i les activitats de natura a l'interior són els principals motors per atraure visitants. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin perfil de turista visita aquests dies les comarques del sud del país?
Doncs mira, amb la campanya internacional a l'aeroport de Reus ja finalitzada, el turisme de proximitat agafarà el relleu de l'estranger. Molts arribaran d'altres punts de Catalunya, però també s'han fet reserves des del País Valencià, l'Aragó, Navarra o el País Basc. El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, diu que serà un pont amb moltes particularitats.
Hi ha molta oferta diferent i hi ha molta demanda diferent. Hi ha gent que vol anar a PortAventura, per dir-ho d'alguna manera, i busca hotel gran de PortAventura mateix o dels voltants, però hi ha altres persones que potser el que busquen és un allotjament amb un bungalow a Terres de l'Ebre, perquè el que busquen és un altre tipus d'allotjament, una miqueta més aventurer familiar.
Bé, penseu que estem parlant d'una ocupació mitjana del 80%, però també cal tenir present que a aquestes dates només hi ha un 20% dels hotels, càmpings i allotjaments turístics oberts. El turisme rural en comarques com la Conca de Barberà, la Terra Alta, l'Alt Camp i el Priorat preveu que la bona ocupació ajudi a compensar les xifres baixes que van registrar el juliol i a l'agost. A Tarragona ciutat també han apostat pel turisme familiar. La presidenta del Patronat de Turisme, Montse Adán, diu que precisament per això han preparat una sèrie d'activitats amb el nom del Pont de Desembre és l'Estrella.
El Patronat de Turisme pensem doncs, que realment el turisme familiar doncs, a Tarragona troba una ciutat inigualable i inimaginable per molts d'ells. Llavors, doncs, amb aquestes activitats veiem doncs, que podrem atreure.
A Tarragona, concretament, preveuen una ocupació del 90% dijous i divendres.
Dos quarts i mig de dues, Baqueira Beret avança en la tramitació per instal·lar 77 nous canons de neu al sector de la Bonaigua, al Pallars Sobirà. El projecte, que es troba en exposició pública, topa amb l'oposició de la plataforma Stop Jocs Olímpics, que hi presentarà al·legacions. Sofia Cabanes, explica'ns per què s'hi oposen. Bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Doncs perquè consideren que en l'actual context de canvi climàtic i sequera no té sentit apostar pel sector de l'esquí. L'estació planteja produir neu en un sector de pistes entre Baqueira i la Peulla, una zona on, segons reconeix el projecte, històricament hi havia nevat molt i que en les darreres temporades ha vist com esta tendència ha canviat. No obstant, el director comercial de Baqueira Beret, Xavi Ubeira, defensa que el projecte ja estava contemplat des del 2003 i que en cas de passar completat tots els tràmits, decidiran quan el tiren endavant en acabar temporada.
Nos ha dit ja des que érem l'espècie de Peulla i Peulla Bonaigua des de 2003, que ja estava contemplat que tota la zona de Peulla, tant les pistes naues, anaven tant a aquestes naues innovadors, i tant a la bassa que veiem en bona aigua.
Per la seva banda, Stop Jocs Olímpics ha anunciat que presentarà al·legacions contra el projecte i ha carregat contra el conseller d'Acció Climàtica. Bernat Lapaquiol n'és el portaveu.
Considerem que no ens mereixem un conseller que doni el vistiplau a la construcció de més canons de neu al mateix moment que està anunciant que fa obres al port de Barcelona per fer arribar aigua en vaixell. No ens podem permetre aquesta línia que ratlla al negacionisme climàtic.
Entrevistat pel Matí de Catalunya Ràdio, David Mascort ha respost posa les crítiques i demana contextualitzar la situació d'aquestes estacions.
Totes elles estan en unitats que no estan en restriccions. Per tant, no tenen cap limitació. Segona, aquesta aigua, que no es pot fer servir per l'ús de boca, habitualment les estacions d'esquí la recullen del degel, l'acumulen en basses que han fet ells expressament i aquestes basses són les que després aprofiten l'any que ve per tornar a fer neu.
El nou projecte de Baqueira beuria de les concessions d'aigua ja existents i suposaria superar els 850 canons de neu a tota l'estació.
Gràcies, Sofia. Avui al paratge natural de Poblet es podia sentir el so d'unes màquines. I és que el Departament d'Acció Climàtica ja ha començat els treballs de tala i retirada d'arbres morts i d'altres afectats per una plaga a causa de la sequera. Des d'ara fins al març s'actuarà en una àrea de 45 hectàrees per retirar pins, pinastres morts que no són autòctons. Clara Chavarría Domingo, en total, quants arbres s'hi preveuen retirar amb aquests treballs?
Doncs es calculen que més o menys seran més de 34.000. L'objectiu d'aquests treballs és protegir el bosc, evitant els incendis i l'expansió de la plaga que ha proliferat amb la sequera. L'actuació, que s'allargarà fins al mes de març, se centra a retirar pins pinastres, uns exemplars que no són autòctons. Per tant, doncs, es mantindran els exemplars d'espècies autòctones, preservant l'espai de fenòmens com l'erosió. I tot i que aquests exemplars, com l'alzina o el roure, encara resisteixen la sequera, els responsables del Departament d'Acció Climàtica s'han mostrat preocupats. Anna Sanit és la directora general d'Ecosistemes Forestals.
I ens preocupa de manera especial perquè fins ara allò que vèiem que estava afectant a les espècies més vulnerables, espècies que necessiten més aigua de la que tenim i que potser no estan del tot adaptades, estem veient doncs ara que la sequera també afecta espècies típiques mediterrànies com és el pi blanc, l'alzina o el matoll, i especialment a les zones de Tarragona aquesta afectació és més greu.
Aquesta actuació s'ha definit amb un estudi previ fet amb satèl·lit per detectar les zones més afectades per la sequera. La zona de Tarragona és la que presenta una situació més greu, seguida d'altres àrees com Girona i la Catalunya Central.
La Guàrdia Urbana impedirà accedir en vehicle privat al centre de Barcelona aquestes festes quan se saturi el trànsit. Que és molt sovint, però vaja. El dispositiu de Nadal es reforçarà amb un 16% més d'agents. En Jordi Corbalan amb un missatge claríssim. No cal evitar agafar ara més que mai el cotxe per anar al centre.
Anar al centre a peu o en transport públic, preferentment al metro, és el missatge de l'Ajuntament per aquests dies de compres. La Guàrdia Urbana rep cada hora informació sobre l'ocupació dels grans aparcaments i, en cas de saturació, pot tallar puntualment l'accés en vehicle privat al centre. Adrià Gomila és el director de mobilitat.
El missatge al final és que si un dia d'aquests comercials vas amb el teu vehicle privat cap al centre, pot ser que puguis arribar fins al centre i trobis lloc o no trobis lloc, i pot ser que, segons com estigui la situació, ja no puguis arribar al centre perquè en algun punt, diguem, doncs la Guàrdia Urbana ja no deixa accedir.
424 agents, un 16% més que l'any passat, vetllaran per la seguretat, el civisme i la circulació aquestes festes. Des que el juliol passat es va posar en marxa el pla Endreça, la Guàrdia Urbana ha imposat 52.000 multes. L'intendent major Pedro Velázquez remarca les prioritats que mantindrà el cos aquestes festes.
I estarem molt centrats en l'ús intensiu de l'espai públic, amb aquelles conductes com el consum d'alcohol o la venda ambulant no autoritzada.
Aquesta setmana la Guàrdia Urbana fa una campanya específica per sancionar les infraccions dels usuaris de patinets. Des de començament d'any, 700 vehicles de mobilitat personal s'han vist involucrats en accidents.
Per cert, que Barcelona ampliarà una hora més al dia l'encesa de l'enllumenat de Nadal a partir del 15 de desembre. L'Ajuntament ha fet cas dels comerciants i dels grups de l'oposició que li demanaven que els llums de Nadal estiguin més estona oberts. Així, de diumenge a dijous, tancaran a les 11 de la nit, en comptes de les 10, i divendres i dissabte estaran encesos fins a la mitjanit. La nit de Cap d'Any i la de Reis, els llums es mantindran encesos fins a la 1 de la matinada, tal com ja estava previst. Encara a Barcelona, Xavier Trias ha revelat als matins de TV3 que manté converses amb l'alcalde socialista Jaume Collboni per explorar, ha dit, un pacte de govern a Barcelona. El líder de Trias per Barcelona mostra, però, el seu escepticisme sobre el resultat de les converses, perquè Collboni no amaga la seva predilecció per fer un tripartit d'esquerres amb els comuns i Esquerra Republicana.
Estem parlant i estem veient els punts de discrepància i d'acord que podem tenir i no sé on portarà això.
Per què creu que triga
tant? Perquè al mateix temps que fa això, ell em diu que també ho farà amb la Colau.
Collboni va dir fa uns dies que abans de la primavera voldria tancar un pacte polític que li permeti governar amb majoria. I una cinquantena de patronals i associacions dels sectors de l'oci, la restauració o el comerç donen suport als empresaris d'habitatges d'ús turístic contra la regulació del govern. Aquestes entitats han firmat un manifest conjunt contra el decret llei de la Generalitat que pot obligar a tancar 28.000 allotjaments d'aquest tipus a Catalunya. Entre els signants hi ha l'Associació Comercial Barcelona Oberta, el Gremi de Restauració de Barcelona i altres associacions d'hostaleria de Girona i Tarragona, els Amics de la Rambla o la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, que representen més de 8.000 empreses en total. Són 3:15, ha arribat el fred i les gelades, i amb això torna la preocupació també a Olot, perquè el gel que en aquesta època apareix a la plaça del Mig no faci caure ni relliscar ningú més, perquè n'hi ha hagut uns quants. De fet, fa anys que hi busquen solucions, sense èxit, i aquest any ho provaran amb un nou sistema. Clara, ara s'hi han posat bandes rugoses.
Sí, a la part central de la plaça s'hi ha fet el que en diríem un passadís segur, amb un camí de bandes rugoses i una brana perquè la gent s'hi pugui agafar. Segons el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, són elements que han funcionat en altres ciutats.
Són elements que pensem que poden donar una millora important a aquesta sensació de seguretat. Pensem perquè ho hem pogut comprovar amb altres emplaçaments, amb altres llocs, que també altres pobles i ciutats d'entorns més freds que la nostra ciutat ho han utilitzat i el rendiment ha estat bo.
Aquestes noves mesures s'han pactat amb els veïns i els comerciants que van pagar part de la reforma de la plaça en el seu moment i que estan farts d'alternatives que no funcionen.
Els vam explicar tot el procés d'avaluació de diverses alternatives que s'havia realitzat per part dels serveis municipals, a quines conclusions havíem arribat, quina era la nostra proposta de cares a aquest hivern, aquests mesos de més fred, i a més doncs, contemplava ja l'aparició d'alguns elements que seran permanents, que per tant passaran a formar part del dia a dia de la plaça.
I és que aquest ja serà el cinquè hivern sense solució definitiva. El 2018 el paviment es va reformar per evitar filtracions a sota i aquí van començar les relliscades. Des de llavors s'han provat catifes de roba, de goma, s'hi ha llançat sal i l'any passat s'hi va posar un recobriment de goma. Res ha funcionat del tot.
I ara us expliquem la indignació que hi ha entre els bombers pel tancament de la seu a Lleida de la unitat GRAF, especialitzada en prevenció i resposta a incendis forestals. Defensen la importància de coneixement del territori i creuen que es perdrà capacitat de resposta ràpida. Noelia Casellas, hi alerten que el comportament dels darrers grans incendis requereix justament respostes immediates i preparar el territori prèviament.
Bon dia, Marta. Sí, diuen que aquest any ja s'han vist incendis amb comportament inèdit fins ara i que l'extinció clàssica no serà suficient. Per això reivindiquen la feina de planificació i prevenció que fa aquesta unitat, formada a Ponent per 7 efectius, a més, esclar, de la capacitat que donen de resposta reactiva ràpida en cas d'un foc. Ivan Esteves, el caporal de la unitat.
No podem anar als incendis sent extraterrestres que arriben a una zona i no es coneixen la zona, i no coneixen els punts crítics dels massissos, no es coneixen l'estat de la vegetació, no coneixen el nivell de risc o no coneixen com les diferents situacions meteorològiques afecten els seus massissos principals. Aquesta feina no es pot fer d'una altra manera. S'ha de fer des del territori i amb connexió amb tots la resta d'actors que estan treballant sobre el territori. No bombers per una part, secció de boscos per una altra, i que els diners públics no estiguin eficientment invertits en gestió forestal.
La primera intenció de la Direcció General era traslladar-los a la seu de Tremp, però el grup va manifestar la seva voluntat de renunciar en bloc i finalment els han comunicat que quedaran desvinculats del Graf. A Catalunya hi havia 8 seus Graf. En va tancar una a Girona, ara es preveu tancar la de Lleida i, segons els efectius, també hi ha la intenció de tancar Rubí i Reus. Segons el departament, la intenció és millorar l'organització.
Gràcies, Noelia. I la Generalitat proposa una rebaixa del tram autonòmic de l'IRPF per als contribuents amb una renda de fins a 33.000 euros bruts anuals. Segons avança, el diari La Vanguardia ja ha confirmat Catalunya Informació des de fonts del Departament d'Economia, la rebaixa seria d'un punt, del 10,5% actual al 9,5%. Aquesta modificació s'inclourà en la llei d'acompanyament dels pressupostos, però són uns comptes que, de fet, el govern negocia amb diversos grups, entre els quals els socialistes i els comuns. La rebaixa beneficiarà el 73% dels contribuents, això és uns 2,6 milions de persones. Per als que ingressin més de 33.000 euros, la rebaixa tindrà un impacte neutre, ja que s'ajustaria a l'alça lleugerament la tributació en altres trams perquè segueixin pagant tal com fins ara. I una altra de les mesures proposades pel govern és rebaixar el nombre de trams de tributació de l'IRPF dels 9 actuals que hi ha a un menys, a 8.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El sector del llibre en català acaba l'any amb bones notícies. Si la campanya de Nadal va com es preveu, les vendes s'hauran incrementat un 12%. Són dades anunciades hores abans que el sector celebri la nit de l'edició al Teatre Goya de Barcelona, Montse Camps.
Sí, són bones dades que el president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, atribueix als bons resultats de Sant Jordi la Setmana del Llibre en Català. I també, sobretot, el fet que la pandèmia va aturar les vendes d'alguns gèneres que ara s'han normalitzat.
La literatura infantil i juvenil va fer una gran explosió els dos últims anys. Era més en castellà que en català. Segurament ara aquest fenomen està començant a estendre's. I després també, per exemple, aquest any hem tingut un gran creixement del còmic en català. Jo crec que aquests factors poden haver influït de manera molt decisiva en que recuperem, i això ho diem especialment contents, de que el català hagi recuperat una miqueta el pols.
Tixis també creu que s'està superant la gran crisi de la distribució de llibres.
La crisi de la distribució va ser justament l'any anterior, la forta. Llavors, això també hauria de tenir incidència en aquell any en el mercat. I ara, aquest any, que ja està, diguéssim, la distribució més normalitzada, també s'ha afegit una certa normalitat. O sigui, un percentatge d'aquest creixement també es pot atribuir a això.
El Gremi es marca com a grans reptes aquest 2024 a la lluita contra la pirateria i el paper de la intel·ligència artificial. El sector celebra avui la nit de l'edició. El Premi Atlàntida s'atorga ex aequo als municipis de Calonja, el Baix Empordà i d'Ureña, de Castella i Lleó, per la seva política d'obertura de llibreries. També es premia l'altra editorial, dirigida per Eugènia Brogi, amb el Memorial Fernando Lara, a una iniciativa empresarial jove del món del llibre.
I allà vaig a fer que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins. Només cal voler-lo sentir.
El petit príncep que arriba als 10 anys, 10, convertit en tot un clàssic ja de les festes nadalenques i mantenint-se fidel a l'original que ja han vist més de 335.000 persones. Aquest dimarts, comencen les funcions al Paral·lel 62. Això és demà, no, Marta?
Això és demà, exactament.
Dimarts és demà. Doncs són les funcions que suposaran ja el retorn d'Àngel Llàcer en el paper d'aviador en algunes de les funcions.
Important aquesta dada, Marta, perquè feia 10 anys, o sigui, 10 anys que l'Àngel Llàcer no calçava aquestes
botes. Però és que ara no està a molts llocs alhora, perquè
exacte,
no pot fer-les tots.
No pot arribar tot, però ell ens deia avui a la roda de premsa que em feia il·lusió.
Clar que sí, ho entenc perfectament.
Jo també. Diuen els responsables de Petit Príncep, és a dir, Àngel Llàcer, en Manu Guix i la Perla 29, que també hi col·labora en aquesta producció, que l'èxit d'aquest muntatge ha estat tan impressionant que han preferit no tocar l'essència, no toncar el muntatge així com és. Per tant, els retocs o el pintar la cuina, com ho han definit ells, ha estat bàsicament en les projeccions en temps real que formen part de l'escenografia, ara molt més modernes i amb algunes holografies. Pel que fa a la part artística, això que us dèiem, es mantenen els habituals dels últims anys, és a dir, la Mariona Escoda en el paper de la Rosa i la Carme Milà en el del Petit Príncep. Però això que us dèiem, l'aviador enguany serà compartit en les diverses funcions entre tres dels seus històrics, és a dir, l'Enric Cambray, el Manu Guix i l'Àngel Llàcer, que ho explicava així.
Realment ha sigut, està sent una cosa bastant emocionalment forta, perquè torno a trobar-me amb els meus fantasmes de fa 10 anys, perquè recordem que això parla de la crisi personal de l'aviador, no?, en aquest cas. Però per mi és molt difícil, us dic de veritat, realment és un repte molt fort.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i arribem a les dues del migdia. Temps ara pels esports. L'Espanyol afronta demà partit de la segona ronda de Copa. Oriol Montné, bon dia.
Bon dia, serà a casa i contra el Valladolid. Encara a partit únic, l'Espanyol ha fet l'últim entrenament avui abans de rebre demà el Valladolid, com dèiem, en aquesta segona ronda. L'entrenador Luis Miguel Ramis ha fet roda de premsa i ha explicat què cal millorar respecte de la derrota de Lliga de divendres a Oviedo.
Bueno, en el plano ofensivo tenemos que ofrecer mucho más. El equipo no tuvo continuidad, resumiéndolo en pocas palabras, y en el plano defensivo, en vez de ser un equipo bueno, junto, con poca distancia entre líneas, con dificultad para el rival para encontrar espacios intermedios y espacios a la espalda, pues fuimos un equipo largo.
El porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, segueix de baixa i, segons que ha confirmat Catalunya Ràdio, podria haver de passar pel quiròfan.
I és que passen les setmanes i amb el tractament conservador no n'hi ha prou, no millora de la lumbàlgia. Tot i això, encara no hi ha res decidit. A més, el Barça informa que Íñigo Martínez té una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta. És baixa i la seva evolució en marcarà la disponibilitat. Ter Stegen i Íñigo Martínez, doncs, que són baixa, mentre que Vitor Roque vindrà el mes que ve. El director esportiu del Barça, Deco, ho confirmava.
Ya era un jugador que ya tenemos fichado, ¿no? Es un joven con bastante calidad, o sea, teníamos previsto llegar en enero o en julio. Con lo de Gavi hemos tenido que tomar la decisión. Infelizmente lo de Gavi nos pasó, pero son jugadores de posiciones distintas, pero al final el míster y todos nosotros hemos decidido que lo mejor para el equipo es la incorporación inmediata de Vitor, creo que es esto.
Deco fins i tot explicava quin rol tindrà el jove brasiler de només 18 anys.
Vitor és un delantero, és un jugador que se mueve entre líneas, que busca l'espacio, que tiene gol. És un joven. Hablar de competir, sempre tota la plantilla de competició, de competitivitat. O sea, Vitor va estar uno más para luchar, para jugar, para sumar minutos.
El mateix Vitor Roque, que aquesta passada nit pot haver jugat l'últim partit davant de l'afició de l'Atlético Paranaense, ja pensa en blaugrana.
Sí, sempre veig els partits. Intento treballar mentalment per arribar amb la major humilitat i espero arribar preparat.
El Barça segueix de prop l'estela dels colíders de primera, Madrid i Girona, i deixa enrere un rival directe com l'Atlètic de Madrid després de guanyar-lo per 1-0.
Amb aquests 3 punts, el Barça queda tercer amb 34, 4 menys que el Madrid i el Girona i 3 més que l'Atlètic de Madrid, que en té 31, però que ha jugat un partit menys. Diumenge que ve, per cert, Barça-Girona a Montjuïc.
Avui comença l'Europeu femení d'hoquei patins, que es fa Olot.
El primer partit de la selecció espanyola, vigent campiona, serà contra Portugal a 8:45. La maresmenca Aina Florenza, una de les moltes jugadores catalanes de l'equip espanyol, considera Portugal un rival de nivell.
És una prova de foc. Al final començar amb una de les seleccions més potents, bueno, sempre va bé i a la vegada també pot anar malament, però bueno, confiem en que ens anirà bé i que començarem a tope.
Espanya i Portugal són el grup A, juntament amb Itàlia i França. Qui acabi primer, en la primera fase, es classificarà per a semifinals, mentre que els altres tres equips jugaran els quarts contra els tres equips del grup B, Alemanya, Suïssa i Anglaterra. En bàsquet, victòries del Barça i de la Penya ahir a la Lliga CB. El Barça es va imposar 80-69 al Granada. La quarta victòria consecutiva de l'equip entre Lliga i Eurolliga. Oriol Paulí, jugador del Barça.
Ens han plantejat un partit difícil, però bueno, a vegades també sembla que la cosa sigui pitjor del que ha sigut. També crec que han fet molt bon partit. Nosaltres ens ha costat entrar, però crec que ha sigut un molt bon partit, que hem fet una bona defensa, que al final els hem deixat en pocs punts, un equip que nota molt, i bueno, contents per la victòria.
De la seva banda, la Penya es va imposar 77-72 al Baskonia, sisena victòria a la Lliga. I a la Lliga femenina, derrota del Barça Sant Feliuenc. En Sino de Lugo, 80 5 Barça 60. És la tercera derrota seguida de les blaugranes.
Doncs a motor, una avaria ha privat l'Aia Sanz i Matías Ekström del títol del campionat d'extrem i de raids elèctrics, que ha tingut la prova final aquest cap de setmana a Antofagasta,
a
Xile.
A la mànega final, Sanz i Ekström eren a 5 punts dels líders i amb una victòria tenien el títol a la butxaca. Amb l'Aia Sanz al volant s'ha trencat la suspensió del darrere i han tingut un aparatós accident sense conseqüències.
Bueno, ha sigut un final de campionat difícil, la veritat, quan, sobretot perquè quan ho tens tant a tocar costa, no? I més perdre així un campionat l'últim dia, l'últim moment, amb les circumstàncies que va ser, doncs encara és més dur i fa més mal, però bueno, crec que ens hem de quedar amb el positiu, que és que hem estat lluitant pel campionat fins a l'últim moment, el superritme que hem tingut aquest any i el bé que ha treballat tot l'equip.
No t'ho pots perdre.
Nit de música a RAS Mataix 2 de Barcelona per començar aquesta setmana del Pont de la Puríssima. Avui teniu l'oportunitat de veure i escoltar una de les artistes amb més caràcter de la primera edició del programa Eufòria de TV3, que és aquesta que sentim, Scorpio, que presentarà el seu àlbum de debut, Antares, una barreja de pop, rhythm and blues i música urbana. Serà en el Winter Festival, aquí a RAS Mataix 2, on també trobareu els músics Bounce Twice i l'artista barcelonina Neixa, que combina el reggaeton, el dancehall i el trap melòdic. Tornem demà a partir de la una. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.